En guàrdia.
Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya. En guàrdia, amb Enric Calpena.
L'estratègia mediterrània de la Corona d'Aragó es va estavellar durant els segles XIV i XV en un os que no va aconseguir empassar-se. L'illa de Sardenya, el lligam natural entre les Balears i Sicília, el pas natural fins a les possessions catalanes a Grècia. Sardenya, per qüestions de política internacional, va ser cedida a Jaume II a finals del segle XIII, però només es va decidir anar a expulsar els genovesos i els pisans que l'ocupaven 25 anys després. La victòria va ser precària i, de fet, va ser el prolegomen d'un segle de guerres amb Gènova, Pisa i els mateixos sars. Uns altres 25 anys més, els sars es van revoltar. L'aleshores rei, Pere el Cerimoniós, va aliar-se amb l'enemic de Gènova, Venècia, per tal de tancar amb una tenalla la insurgència. Després de diverses batalles navals i terrestres, la situació es va calmar i l'illa va seguir en mans catalanes. A mitjans de segle i després d'assetjar durant força temps la ciutat de l'Alguer, al nord-est de l'illa, el Cerimoniós va buidar la ciutat i la va omplir de colons catalans, bàsicament del Priorat i del Camp de Tarragona. El rei Pere va mantenir una política bel·licosa contra Gènova, una política que mantindrien els seus fills Joan i Martí. Sardenya seria la tomba de la dinastia catalana del comtat de Barcelona. Lluitant a Sardenya trobaria la mort l'últim hereu de la corona, Martí el Jove. La seva sepultura a la catedral de Càller representava el final d'una nissaga que havia durat 5 segles.
En guàrdia. Amb Enric Calpena. A Catalunya Ràdio.
I com sempre nosaltres, el professor particular d'història d'aquest programa, el doctor Oriol Junqueras, benvingut.
Gràcies.
Sardenya, aviam, què se'ns havia perdut? Perquè ara fent-nos una composició de lloc, hi ha els territoris del Corona d'Aragó peninsulars, Catalunya, València, etc. Llavors hi ha les illes, Balears, hi ha Sicília, hi ha Grècia. Per tant, diguéssim, la connexió està bastant clara. Sardenya queda més al nord, diguéssim, ja està bé tenir territoris, però no sembla estrictament necessari.
Bé, Sardenya assegurava la ruta, l'anomenada ruta de les illes, que unia Barcelona amb Mallorca, amb Càller, que és la capital de Sardenya, al sud de l'illa, i d'aquí amb Palerm. I per tant complia una funció d'estratègia militar i d'estratègia comercial molt important. És a dir, era una peça més, però era una peça important en aquesta ruta. Sobretot era important, a vegades més que tenir-ho tu, que no ho tinguessin els teus rivals, que no ho tinguessin els teus enemics. I Sardenya havia estat una possessió des del segle IX aproximadament, una possessió dels pisans, és a dir, de Pisa.
O sigui, Pisa queda, diguéssim, davant de Sardenya, però a la península italiana.
Correcte,
més o menys.
Sí. No? Diguem-ne que està davant de Florència també, és a dir, Florència al mig de la Toscana, l'Arno que baixa cap al mar, i a la desembocadura de l'Arno hi havia Pisa. Ara Pisa està a uns 13 quilòmetres del mar, però fa 6 o 7 segles era port de mar directament.
Ah, sí, directament.
Sí, sí, el que passa que l'Arno ha crescut a...
Si aquella torre es veia el mar perfectament.
I tant, si era un port de mar, fins a la torre torta, doncs ara suposo que des de dalt, si es pogués pujar, encara es deu veure
sí,
el mar,
sí,
però...
Sí, pujar,
Molt bé.
Sí, doncs... Si costa, has de demanar hora i aquestes coses, ja. Però sí, si fas el turista, puges.
Molt bé, doncs encara el mar es deu veure lluny en un bon dia, però en tot cas l'Arno ha crescut molt. Bé, aquella època era un port de mar i era un port important, i ja havia sigut una de les repúbliques marineres italianes, de les 4 repúbliques clàssiques, que eren Gènova, Pisa, Amalfi i Venècia, i avui en aquest programa 3 d'aquestes sortiran reiteradament, que són Gènova, Pisa i Venècia, i Pisa i Gènova precisament havien tingut el control de l'illa, o es repartien el control de l'illa, des de feia molts segles. Els catalans això segurament els preocupava perquè Pisa i Gènova eren rivals comercials. És veritat que en moltes ocasions Pisa i Barcelona, o Gènova i Barcelona, a vegades els tres alhora, havien firmat aliances militars, fins i tot, per exemple, en campanyes contra les Illes Balears quan eren musulmanes, però també és veritat que hi havia una rivalitat comercial i a vegades militar. Per tant, controlar Sardenya, per una banda, t'assegurava, asseguraven els catalans aquesta ruta de les illes que dèiem abans, per una banda, en canvi, excloia en els rivals comercials, després hi havia una qüestió estrictament dels interessos sars, és a dir, què podíem obtindre de Sardenya. A Sardenya, per exemple, s'hi obtenia corall, a Sardenya s'hi obtenia plata, a Sardenya s'hi obtenien cereals, llana, i tots aquests productes eren vitals per l'economia catalana, eh? L'economia catalana importava corall xar, necessitava plata, contra més millor, evidentment, cereals per alimentar la ciutat de Barcelona, i no és estrany que a l'època es facin discursos sobre la importància de Sardenya i Sicília en l'alimentació de la capital catalana, que no són discursos gens exagerats, eh? Barcelona necessita aquests cereals desesperadament, i per tant controlar Sardenya garanteix tot això. Penseu que aquest paper també el jugava a favor de Pisa o de Gènova, i quan Pisa parlava de l'illa de Sardenya, deia que Sardenya era el caput i la sustentatio Pisae, és a dir, el cap i el sustent de Pisa. Tampoc cap novetat en la història, perquè el romà Ciceró ja parlava de Sardenya i de Sicília com les mamelles i els graners de Roma, i precisament això havia justificat la guerra contra Cartago, eh? Les guerres entre romans i cartaginesos,
la primera púnica,
la conquesta romana de Sardenya, i per tant també després a la llarga, doncs, la segona i la tercera guerra púnica, és a dir, un dels enfrontaments més importants de la història antiga es havia desenvolupat al voltant del control de Sicília i de Sardenya. Per tant, cap novetat de que Sardenya fos valorada com una peça importantíssima. Per totes aquestes raons, doncs, comercials, militars, de defensar els propis interessos i les pròpies rutes, d'excloure'n els rivals, d'obtindre i controlar els recursos que l'illa produïa, tot plegat justifica l'interès dels catalans en la conquesta de Castilla.
Avui tenim amb nosaltres el professor d'història, Joan Carles Luque, que donem la benvinguda, no és la primera vegada que ve en aquest programa, i li agraïm moltíssim que hagi volgut acceptar tornar a venir aquí. Com comença la història catalano-sarda, diguéssim? Com és que entren els catalans a Sardenya, d'alguna manera? Què és el que passa?
Sí, l'any 1295, pel Tractat d'Anyani, el Catalunya rep com a compensació, perquè en teoria s'ha de desfer de l'illa de Sicília, rep la...
S'ha de desfer, o sigui...
S'ha de desfer. Una altra cosa és que es desfagi, però s'ha de desfer.
Allò que passa, no?
I rep com territori del Papa a l'illa de Sardenya. És un acte d'infeudació que s'acaba refermant el 1297. És Jaume II qui durà a terme durant 25 anys una tasca diplomàtica. Ell no vol pas entrar pel camí de les armes per assegurar-se l'illa. És a dir, en primer lloc intentar aïllar a Gènova i a Pisa, com ha dit molt bé el doctor Junqueras, però a la vegada intentar apropar-se a les tres grans famílies nobiliàries que controlen la illa, que són els Malaspina, que són d'origen toscà, els Dòria, que són genovesos, i els Arborea, que són d'origen català.
Curiós, no? Els tres, sí. Amb interessos, cadascú té una família preponderant, no?
Que els Arborea aquest provenen dels Bar de Girona. Aleshores, al final, ell decideix cap al 1320 enviar un exèrcit al front del qual col·loca el seu fill. Aquest exèrcit surt de Portfangós, que és un port que avui tampoc existeix, és a dir, se suposa que estava a prop de la ciutat d'Amposta, però els canvis del riu Ebre han fet desaparèixer aquest port. Aquest exèrcit surt, al capdavall, al cap seu, amb l'infant al fons, arriba a la illa, rep el recolzament dels Arborea i derrota a les forces pisanes, que són uns mercenaris, gairebé tots són alemanys, a la batalla de Lucofisterna. En principi, sembla que aquí s'acaba la conquesta, perquè l'infant torna, però això serà una miqueta
és l'únic exèrcit, teòricament, que hi ha, aquests mercenaris alemanys contractats per Pisa per defensar l'illa.
Però aquesta serà una miqueta la tònica general, no? És a dir, Catalunya obté al llarg de gairebé 100 anys grans victòries que al final es veuen que no són tan grans, perquè, clar, si sempre són grans, perquè sempre n'hi ha una que és més gran que les altres, però a més, la gran victòria no assegura l'illa, perquè després ve l'ocupació d'una illa, primer que és molt gran, és a dir, Sardenya té 24.000 quilòmetres quadrats.
Potser deu ser l'illa més gran del Mediterrani, no sé si semblant a Sicília...
Una mica més petita que Sicília.
Sí, però més o menys allò... Sí.
Perquè ens fem una idea, és el 3/4 del que és el Principat avui en dia. Una illa que en aquella època estava molt més densament, no estava densament poblada, però que tenia, pràcticament, probablement hauria passat dels 200.000 habitants. I molt muntanyenca. És a dir, és una illa molt muntanyenca i molt difícil de conquerir i d'assegurar el territori. És a dir, un cop vençut l'exèrcit cal dominar castells, viles, poblets, llogarets, les valls, i aquí és on l'exèrcit es desgasta molt, i on és el ferment de la revolta, perquè aquest exèrcit masses vegades fa servir la paraula pacificar, i en història la paraula pacificar té una connotació a vegades força negativa. És a dir, pacificar no volia dir a vegades que arribaven a fer la pau, sinó que cremaven el poble, que probablement assassinaven els vilatans, i això acabarà encenent l'ànim dels sars. És a dir,
no m'estranya, és la pau dels cementiris, no, aquesta?
És la pau dels cementiris. Dos anys després d'aquesta gran victòria, Sàsser s'aixeca en armes i Càller...
És una de les
tres grans ciutats que hi haurà, no? Sàsser, Càller i l'altra, que és l'Alguer. Sàsser s'aixeca en armes i expulsa la guarnició catalana i també passa el mateix a l'altra gran ciutat, que és Càller. Una està al nord, que és Sàsser, i l'altra està al sud, que és Càller. I aquesta gran victòria queda pràcticament en no res. Els catalans controlen algun petit enclavament a la costa i s'ha acabat. El reste de l'illa està en mans dels sars.
L'arribada dels catalans, però, era relativament ben esperada pels sars. Una altra cosa és que, evidentment, després l'actitud de les tropes no sempre és la més adequada. Però, per exemple, el bisbe de Santa Justa, d'una zona sarda, explicava que quan anava entre els seus feligresos pel carrer, aquests li preguntaven: tindrem algun dia la joia que arribin els catalans o que arribi el rei d'Aragó?
El bisbe aquest era català?
Aquest era, home, era amic dels catalans.
No, per res, eh? Però em semblava una mica estrany tot això del...
Sí, però vull dir que l'entrada dels catalans va ser ben vista per molts sars. El que passa que és evident que la guerra i la lluita i la defensa dels catalans dels seus interessos, potser a vegades egoistes, doncs va despertar la rebel·lió sarda. Però en principi no era pas mal rebuda. S'explica, per exemple, que en alguna localitat sarda van decapitar amb una persona, amb un home, perquè havia dit públicament: plagui el diable que arribin els catalans. I per tant hi havia un cert sentiment.
Diu això, m'ha de ser decapitat claríssimament.
Vull dir, clar, els sars, quan estaven dominats pels pisans i pels genovesos, veien els catalans com una mica com uns alliberadors, i quan van estar dominats pels catalans sovint van veure qualsevol alternativa com un alliberament. Respecte a la sortida de Port Fangós, m'agradaria recordar un discurs que les paraules que Jaume, el rei Jaume II, Jaume el Just, va dedicar al seu fill, l'infant Alfons, el futur rei Benigne, Alfons el Benigne, i quan el despedia li va dir: fill, aquí et dono una bandera antiga, la bandera de Catalunya, i aquesta bandera té un privilegi que ha de ser conservat, i aquest privilegi és que mai, en cap temps, en cap batalla, ha estat derrotada ni desbaratada. És un discurs bonic que en realitat...
Però no era veritat. Home, no voldria ser ara d'això, perquè hi ha batalles abans sí. perdudes pels catalans.
El que passa
no?
Que sí que és il·lustratiu de...
És bonic, això sí.
D'entrada és bonic, sí. Això segur. I després, home, no és ben bé veritat, malgrat que el rei insisteix que això és del tot veritat i que no és pas fals, i ho diu diverses vegades, això, cosa que fa sospitar que segurament és fals i no s'ha de justificar-ho tant. Però sí que és cert que és molt il·lustratiu del fet que des de finals del segle XIII i durant els primers anys del segle XIV els catalans se n'han fet un tip de guanyar guerres i batalles, i batalles extraordinàries i guerres que semblaven que no es podien guanyar. I per tant és il·lustratiu d'un sentiment de confiança i d'una certa eufòria, al mateix temps un cert realisme, perquè Jaume doncs no es decideix anar a la conquesta, com deia el professor Luque, no es decideix anar a la conquesta fins que té més o menys assegurades totes les qüestions diplomàtiques i s'està 25 anys preparant l'expedició. Per tant, no és tampoc un excés d'eufòria, però sí que és il·lustratiu d'aquesta confiança que hi ha entre els catalans a l'època.
Després d'aquest període, aquesta entrada i aquesta, diguéssim, estabilitat i presència de tropes catalanes, suposo que el temps va passant i la situació millora o empitjora?
La situació, a mesura que passa el temps, es deteriora, i el 1347 el governador català Guillem de Cervelló pateix una derrota en la qual li moren dos dels seus propis fills i el seu germà, Huguet de Cervelló. És la batalla de Turdo. És a dir, els sars, amb el recolzament dels pisans, derroten per a camp obert els catalans.
Cosa que no era l'habitual.
Això obliga a que Pere III... A veure, tampoc és casual l'any. És el 1347, Pere III es troba en una situació complicadíssima. Recordem que és presoner del seu propi poble a València. És el moment que les unions, la unió de l'Aragó dels nobles i la unió valenciana són més fortes, i ell, el mateix poble valencià, l'ha fet presoner en el seu propi poble, i aquella escena tan dramàtica per ell que l'ha fet ballar en pijama doncs, a la seva cambra amb la seva dona, i ell d'això se n'en recordarà tota la vida, i després quan torni a la ciutat passarà compte amb aquella gent.
Venjança salvatge, sí.
Llavors, els sars són coneixedors de tot aquest problema i saben que ell pot, que el poden, per dir-ho d'alguna manera, pressionar i guanyar. A partir d'aquest moment la guerra es complica molt, perquè entra en joc una potència que havia estat molt en segona fila, que era Gènova. És a dir, Gènova sempre alimentarà els sars i sempre alimentarà aquesta revolta. Hi ha una frase molt il·lustrativa de l'actitud de Gènova de Ramon Muntaner. Ell diu: per descriure la perfídia i la maldat dels genovesos no tindríem prou paper del que s'han feixat.
Veig que no tenia gaire amor pels genovesos, no?
No gens, és a dir, els genovesos estaran sempre darrere, com ha dit molt bé el doctor Junqueras, si la illa no és meva, tampoc vull que sigui dels meus enemics. És a dir, la illa no pot ser seva,
això és lògic.
Però ells sempre alimentaran, i curiosament la seva eina fonamental serà un noble d'origen català, que és aquest Maria IV d'Arborea, que estava casada amb una catalana, Timbors de Rocabertí, i que implacablement lluitarà sempre contra Pere III i pràcticament fins la seva mort mai arribarà a una pau justa. Mai, per exemple, arribarà a presentar-se davant de Pere III i declarar-se vassall seu. El màxim que farà serà enviar la seva dona i el seu fill, enviar plenipotenciaris, però ell mai s'agenollarà postrant-se davant de Pere III.
Amb aquesta situació després de la derrota de Guillem Cervelló, què fa el rei? Suposo que hi ha més revoltes, tota la illa es deu aixecar.
Ja, la revolta està generalitzada i ell envia un estol, que és el recurs de sempre. Un estol que costa molt reunir, costa anys, reunir els calés, preparar les naus, pensem que estem en plena pesta negra, és a més té la guerra contra les unions, i al final aconsegueix enviar un primer estol que té que combatre els genovesos a l'altra punta de la Mediterrània. O sigui, hi ha una aliança així entre els amics dels meus amics, com és Venècia i Catalunya, contra els genovesos a Constantinople. I hi ha un segon estol que ell envia amb el seu home més fidel, que és Bernat Cabrera, que aconsegueix donar la gran batalla naval de l'Alguer, on de moment es tronca gran part de les expectatives genoveses i els fa, diguem-ne, retirar-se del panorama marítim. Això permet que ell arribi amb un tercer estol. Tot això estem parlant d'estols com aquell fàcilment, però això són 10 anys, és a dir, pràcticament 9-10 anys que ell necessita per reunir aquestes tres, i ell es presenta a l'Alguer, que conquereix i du a terme la història de l'Alguer.
La crònica del rei Pere III explica bastament la lluita a Sardenya. L'expedició reial va sortir de Roses i es dirigí cap a l'Alguer, la ciutat rebel.
I fou el nostre estol de 400 a 410 vaixells entre naus i galeres, i altres vaixells grans i mitjans, segons que eren necessaris aquells afers. I a l'estol hi havia fins a 45 galeres entre uixers grossos i galeres mitjanes i petites. I quan tots els cavalls i les viandes i els farratges i d'altres coses necessàries foren recollits, nos, amb la gràcia de Nostre Senyor Déu, fèrem donar vela a la nostra galera reial. I tot l'estol feu el mateix i en seguí, i vam fer la via de l'Alguer. I quan fórem prop de l'illa de Sardenya, en un port anomenat Port del Comte, a 3 milles prop de l'Alguer, nos vam prendre terra amb tots els nostres barons i cavallers i altra gent, i van treure tots els cavalls i les viandes i tots els altres aparells que havien fet fer per combatre i per posar setge. I això era el dissabte abans de Sant Joan Baptista, que és el dia 24 del mes de juny, i emprenguérem el camí, en ordre de batalla, cap al lloc de l'Alguer, i totes les galeres per la mar, amb tots els altres vaixells. I quan hi fórem, vam posar el nostre setge, segons i de la manera que fou acordat per nos i per tots els del nostre consell. I posat el setge, al cap d'uns quants dies, fou acordat que fessin donar batalla al lloc de l'Alguer per mar i per terra, la qual batalla va començar a les 9 del matí i va durar fins a la posta del sol. I no s'hi va poder fer res, perquè el lloc era ben emmurallat i tenia vall i contravall, i era fornit de molta gent bona, especialment de molts ballesters de Gènova. I veient que batallant no els podríem haver, vam mantenir allí el nostre setge, de Sant Joan fins al 22 de desembre.
Això que acabem de sentir, aquest estol, és el que... no és el de Bernat Cabrera, eh? No, aquest és el que va després, quan algú encara està en plena rebel·lia.
En plena rebel·lia, i que el comanda el mateix monarca, aconsegueix la rendició de l'Alguer, i aleshores es produeix un fet que avui en dia és molt recordat de manera, pues, gairebé doncs, o folclòrica o turística, que és això, no? Expulsa la gent dels algaresos i repobla la ciutat amb gent de la comarca del Camp, del Priorat, amb gent del país, de Catalunya, que li serà fidel. Aquest fet, que avui en dia recorda i que avui en dia a l'Alguer encara hi ha gent que parla el català, doncs té un trasfons dramàtic. Durant el segle XIV, alguns historiadors italians han demostrat que una de les formes de lluita catalanes a l'illa de Sardenya era capturar famílies senceres de sards i vendre-les com a esclaus als ports del nord d'Àfrica. I hi ha una cosa que no s'explica a la crònica de Pere III, què va passar amb els algaresos. És a dir, aquesta gent que, per dir-ho d'alguna manera, es va fer neteja ètnica amb ells. En el millor dels casos, se'ls vendria com a esclaus al nord d'Àfrica. En el pitjor, probablement, se'ls executaria o se'ls assassinaria a la villa. La part, per dir-ho d'alguna manera positiva des de la història militar, és que, per fi, la Corona d'Aragó tenia un punt ultrasegur a la illa que mai li fallaria, que seria la ciutat de l'Alguer, que està a la part nord, molt a prop de Sàsser, i que seria el punt a través del qual sempre es començarien les diferents etapes de conquesta. El problema, torno a dir, que és aquest, no?
Això recorda, és Srebrenica, no? Per exemple, durant les guerres dels Balcans, l'entrada dels serbis, recordem allò amb el Malcolm Mladic i les tropes de la ONU holandeses que són separades, i hi ha una matança de 7.000 bosnis. Allà, doncs, una mica pot recordar això, perquè el procés és molt similar, és de fer un enclau segur dins de territori enemic, no?
Què passa que... Bueno, a veure, això és indubtable que és així, diguem-ne. Vull dir que la conquesta de l'Alguer és una conquesta brutal. Però pensem que estem parlant també d'un període en què això era relativament habitual. Si a Mallorca tots són descendents de catalans, és perquè la població musulmana que hi havia va ser desapareguda.
Exterminada, diguem-ho sí, clarament. No és que...
O assassinada, o convertida en esclaus, venuts com esclaus a ports cristians d'Europa, perquè els cristians eren venuts com esclaus en ports musulmans, i els musulmans eren venuts com esclaus als ports cristians, i els ports cristians i les ciutats cristianes també es feien esclaus, i Catalunya en aquell mateix moment, i les Illes Balears i el País Valencià, estaven patint les ràtzies dels corsaris genovesos i de les flotes genoveses que es dedicaven a robar tot el que podien, i per tant aquella era una guerra molt dura, i sovint la guerra naval era una guerra d'extermini, perquè una de les peces vitals de la guerra naval és la preparació dels capitans i dels mariners, i per tant exterminar a l'enemic, exterminar-lo literalment, és una manera de garantir que l'enemic no refarà. És més fàcil construir un vaixell que preparar una tripulació, i és una guerra molt dura. I recordem, per exemple, que les instruccions navals catalanes preveien la decapitació d'un capità de galera català que renunciés a combatre contra un enemic que li fos el doble de superior, diguem-ne. És a dir, si els capitans de galeres catalans rebutjaven un enfrontament contra un astral enemic que fos el doble, eren decapitats. Per tant, estem parlant d'una guerra molt, molt dura. Pensem també que en aquell moment Catalunya es trobarà atrapada en una guerra contra Gènova i contra Castella aviat, i que el rei de Castella, no per casualitat, ha passat a la història amb el nom de Pere el Cruel, i que per tant Catalunya també patirà crueltats terribles per part dels seus enemics. Això no justifica res, però està bé allò resituar-ho, sembla.
No, perquè evidentment aquestes guerres són d'un salvatgisme, totes les guerres ho són, però són d'un salvatgisme molt intens, molt intens. Tot i així, suposo que en aquests moments tenim una aliança entre la Corona d'Aragó i Venècia, i entre mitja Gènova i els sards. O sigui que, per tant, estem en una tenalla. Suposo que les coses deuen anar molt bé per Venècia i per Catalunya, perquè els genovesos deuen estar molt apretats.
Relativament, perquè Gènova té una capacitat de recuperació molt més forta del que, per exemple, Pere III es pensava, i aconsegueix separar per una victòria militar la batalla de la Sapienza, que en diuen, a Venècia, apartar-la, també a Constantinople.
Sí, derrota Venècia.
Sí. I sempre té un factor molt important, que és els diners. I els diners mouen moltes voluntats. És a dir, pot enviar diners, com ha dit molt bé el doctor Junqueras, a Castella i fer que Castella pressioni a la Corona d'Aragó, la Guerra de les Dos Peres. Pot fer moure diners per contractar mercenaris. Pot fer que aquests diners es moguin cap al papat, i el papat, que ara està a França per allò del cisma d'Avinyó, sigui enemic de Pere III. A més, Pere III, com té moltes dificultats financeres, en un moment determinat segresta els diners que els catalans havien d'entregar a Roma, el papa està a punt d'excomunicar-lo, té que retornar. Pere III té moltes complicacions en el seu propi regne, hi ha allò de les unions. Després, en un moment determinat, ell aquest home que li ha estat tan fidel i tan lleial al servidor, que és Bernat Cabrera, el mana executar perquè és sospitós. Després demostra que és falsa la sospita, però ja ha mort Bernat Cabrera de sospitós d'una traïció, d'una conjura. Està malavingut amb el seu fill, el que serà el seu successor, que és Joan, l'infant Joan. És a dir, la guerra...
La pesta negra... La pesta negra... de la població de la corona d'Aragó, etc.
És a dir, la guerra és molt, molt, molt complicada. Maria IV d'Arbòria aconsegueix mantenir la lluita, és a dir, mai es doblega, sempre aconsegueix arrossegar o els vels d'Òria o vels Malaspina. És a dir, no és tan fàcil. Hi ha un fet aquí que és important. Una vegada estava l'exèrcit d'aquest format, qualsevol exèrcit català dels diferents que s'envien, les condicions de sanitat militar de l'època eren temibles i, per tant, es perdia molta més gent de la malària, el tifus, la diftèria, d'aquestes malalties que no pas per la batalla pròpiament dita. Hi ha un cas català que és el cavaller d'en Boil, que és valencià, Pere Boil, que aquest li diuen el cavaller sense por, perquè aquest personatge va dos vegades a Cerdanya, és a dir, va una vegada, es posa malalt, torna a València, es recupera, que és, i llavors torna. Aquest retorn fa que entre els altres cavallers i entre la gent de Catalunya se'l coneixi com el cavaller sense por.
Que valent, no?, allò de tornar.
Va anar dos vegades i com si anés aquell, com si anés a la lluna, perquè molta gent anava allà i volia. De fet, Pere III s'hi va estar poc, i Bernat Cabrera s'hi va estar poc. És a dir, no, ell va reunir, Pere III va reunir corts a Sardenya, però quan va tindre la illa una mica tranquil·la, ràpidament va tornar. També és veritat que els assumptes de Catalunya i de l'Aragó li demanaven que acudís. Però la situació per ells era molt, molt complicada. És a dir, en general, alguns historiadors consideren que Catalunya va treure més en conjunt, la societat va treure més agravis, més prejudicis que no pas beneficis d'aquesta lluita llarga a Sardenya.
Algú ha parlat de Sardenya com el Vietnam català. Vull dir, una illa...
És una imatge molt significativa, sí.
Sí. I després tenir en compte que en aquest cas el Vietcong genovès, per entendre'ns, per seguir amb la metàfora, mai va estar sol i que sempre van tindre el suport de tots els enemics de Catalunya. Com deia el professor Luque, doncs el papat va jugar com gairebé sempre en contra dels interessos catalans. A més, Gènova rebia explícitament el suport de França, rebia el suport de la senyoria de Milà, perquè com que Milà era rebel de Venècia, que tota l'estratègia internacional jugava, i no només els catalans que eren capaços de trobar l'aliança veneciana contra Gènova, sinó que Gènova rebia suports molt importants, Milà, França, el papat, Castella, i és clar, Catalunya es trobava en una situació, com sempre, en aquella època del segle XIII i del segle XIV, molt difícil, perquè estava envoltada de tots els enemics, Castella, França, el papat, i llavors és una situació internacional molt, molt complicada. I malgrat que els catalans fan esforços ingents, els catalans en el sentit de laxa de la paraula, els regnes, les terres catalanes, enviant flotes immenses, penseu que la flota del rei Pere és una flota d'uns 400 vaixells, és una passada de flota. Vull dir, flotes habituals de l'època eren flotes de 40, de 50 vaixells. Penseu que la Generalitat de Catalunya al segle XVI, quan vol defensar-se dels turcs, té dues galeres. En canvi, la flota del cerimoniós són 400 vaixells, dels quals és veritat que només 50 o 60 deuen ser galeres de guerra. Però
la diferència és abismal,
Per tant, és tota una demostració de la força extraordinària que Catalunya té en aquell moment i de l'esforç financer i de l'esforç fiscal que la població de Catalunya ha de fer per finançar tot això.
Tot i així es firma la pau, malgrat tots aquests conflictes, una pau més aviat, o diverses paus. Sí, com s'arriba amb aquesta pau?
Hi ha un moment que s'arriba a el que en diuen una sentència arbitral que fa un noble italià, el marquès de Monferrato, que ningú dels dos accepta. En el cas de Gènova ha de cedir-li a Catalunya l'enclau de Bonifaci, que està a Còrsega, i en el cas de Catalunya li ha de cedir l'enclau de l'Alguer a Gènova. Els dos no l'accepten, però sí que veuen, en aquest cas, tant Pere III com el govern de Gènova, que és necessari arribar a una situació d'estatus quo non belli, perquè acabaran enfonsant-se les dues, perquè les dues són economies comercials, i com s'ha dit molt aquí, els perjudica molt més que la guerra a Sardenya, els perjudica molt la guerra a Corsa, aquesta guerra d'anar enfonsant vaixells, de cremar mercaderies, perquè fins i tot s'arriba a la contradicció que els mateixos catalans es practiquen el cor sobre ells mateixos. A vegades agafen naus catalanes i les porten, les desvien a Sardenya per guanyar, diguem-ne, els beneficis del cor. I els genovesos també ho fan amb les seves pròpies naus. I s'arriba a aquesta situació de no agressió. A més, en el bàndol sard, en el bàndol dels Arborea, es dona, ja el que diríem, la màxima eclosió de la guerra, que és a la mort de Maria IV, el seu fill, Hug III, és assassinat juntament amb la seva esposa pels seus propis partidaris. I els sars es divideixen en dos bàndols, els que són partidaris d'una república independent i els que són partidaris de mantenir el govern de la família dels Arborea independents de Catalunya. Clar, aquesta situació, diguem-ne, de guerra és allò que diria el filòsof anglès del Hobbes, el velum omnis contra omnes, no? La guerra de tots contra tots. Arriba un moment que és aprofitada també per tots per arribar a una situació de pau i com a mínim de recuperació de forces. És a dir, els Arborea accepten el domini català amb una contrapartida, que Pere III també l'accepta, que és que tots els funcionaris per sota, tots els funcionaris de Sardenya per sota del governador general, que és català, seran sars. I això al final Pere III també ho accepta. Aquest era un dels punts més durs de la lluita. És a dir, Pere III concedeix beneficis a la noblesa catalana en nombre de més de 360. És a dir, hi ha 360 llocs, per dir-ho d'alguna manera, indrets, a vegades són cases, a vegades són terres, cedits a nobles catalans. A nobles, sars, partidaris d'ell, només en concedeix 15. És a dir, per cada un que li concedeix a un sar, en concedeix més de 20 a catalans. És clar, això fa que la noblesa de Sarda no li sigui molt favorable fins que s'arriba a aquesta situació d'una miqueta, però també s'arriba per l'esgotament dels dos bàndols que ja no poden més.
Malgrat que la pau estava signada, les naus corsàries dels genovesos feien un mal immens als comerciants catalans. Però per acabar amb els corsaris calien vaixells de guerra i construir-los costava molts diners. I el rei Pere sempre demanava més diners.
Aquests consellers de Barcelona ja em comencen a buscar raons. No en tenia prou amb València i Aragó en contra, que ara aquests prohoms també em volen retallar els ajuts. Heu llegit aquesta carta?
Sí, mi senyor rei. I vos sabeu com és important que enviem més galeres a Sardenya.
Això és evident. Em sembla bé que vulguin recaptar impostos, però últimament ens estan controlant massa les despeses. Haurem d'enviar una resposta al Consell per posar ordre. Preneu nota, escrivem. Prohòmens, havem rebut la vostra carta sobre les dificultats de donar ajuts a la campanya de Sardenya. No us responem recordant-vos com és d'important que enviem més galeres a la zona davant els constants atacs dels pirates. No cal que ho recordem com hem lluitat des de l'època del rei primer d'Aragó i comte de Barcelona per fer molts nobles fets per aquesta terra. Hem realitzat conquestes i hem aplicat a la nostra corona el regne de Mallorca i els comtats de Rosselló i de Sardenya. I sempre hem tingut el consell i l'esforç d'aquesta ciutat de Barcelona i l'ajuda de les altres ciutats i terres nostres. A més, hem recuperat Sardenya, la qual era perduda, i per nos, mossèn Barbat de Cabrera va vèncer los genovesos amb la vostra ajuda especialment. I veient que ara esteu dividits, demanem ajuda al Consell per continuar els bons fets en terres de la corona. Tortosa, 4 d'abril de 1383.
Tots els diners.
Sí,
val la pena
professor Junqueras el veiem ganes de parlar.
Sí, val la pena comentar-ho, no? Precisament el fet de que la Generalitat de Catalunya neixi el 1359, enmig d'aquestes campanyes constants pel control de l'illa de Sardenya, no és cap casualitat i és un fet molt important des del punt de vista de la història institucional del nostre país. És a dir, la màxima institució de Catalunya, la Generalitat, neix el 1359 com una diputació permanent de les Corts que s'ha d'encarregar de garantir el cobrament dels impostos fixats en Corts, els serveis que les Corts fixen, entre altres coses, per pagar aquestes campanyes caríssimes de Sardenya. Per tant, vol dir que la història de la relació entre Catalunya i Sardenya és també molt important per entendre la nostra pròpia història institucional, és a dir, per entendre la Generalitat. I després, un fet que no és gaire recordat, em sembla, i que val la pena recordar-ho, és que fins i tot abans de la creació de la Generalitat de Catalunya, el 1359, durant la dècada dels 20 del segle XIV es produeix en Catalunya un fet extraordinari des del meu punt de vista, i és que es convoquen unes Corts. En aquestes Corts en teoria han de participar els tres braços clàssics, que són el braç eclesiàstic, el braç militar o de la noblesa i el braç popular, i en aquelles Corts celebrades a Barcelona el braç eclesiàstic i el braç militar es retiren de les Corts i les Corts continuen només amb el braç popular. Recordeu que quan els francesos van fer això el 1789, consideren que és la revolució més important de la història de la humanitat. Doncs bé, a Catalunya això havia passat el 1324, per tant havia passat 450 anys abans. No està mal. I el rei va mantenir aquelles corts i va acabar aquelles corts parlant amb el braç reial. Per tant, tota una demostració, si voleu, de modernitat institucional. Clar que això després no es va consolidar, però està bé tenir present, no, la relació que existeix entre la guerra, entre el conflicte exterior, la qüestió econòmica i el desenvolupament institucional del nostre país.
Seguim amb la història sarda. Malgrat aquesta situació de pau precària, s'han tornat una mica no estat res. Els sards tornen a revoltar-se un altre cop, torna a haver-hi batalles, torna a haver-hi victòries, torna a haver-hi derrotes.
Apareix aquí un personatge curiós, que és aquest, el vescomte de Narbona, que és un noble francès que està emparentat amb les famílies de la noblesa sarda, i creu que ell té uns drets que li pertoquen i que, per tant, ell pot fer-se senyor d'aquestes terres. Hi ha un fet que abans de comentar molt bé el doctor Junqueras, que és molt important. Durant el segle XIV, és el gran segle de la Guerra dels Cent Anys, i hi ha un fet que és que aquesta guerra genera el que en diuen les companyies. Les companyies són grups de mercenaris que combaten a sou. Quan França i Anglaterra signen la pau, aquesta gent es queda aturada. I són gent que fa més mal aturada que no pas en guerra, perquè no saben viure en pau, és a dir, no es desmobilitzen. És a dir, aquestes grans companyies i tot el que comporten són un perill constant per als grans reis, sobretot per França, que les té in situ, perquè la Guerra dels Cent Anys sempre es desenvolupa en territori francès. Recordem que aquestes companyies li van servir a Enric Trastàmara per fer fora i eliminar el seu germà Pere el Cruel. I aleshores, una d'aquestes companyies, Pere III, la intenta portar a l'illa de Sardenya, la companyia de Walter Benedict, un anglès, que està desmobilitzat, no sap què fer, i se li ofereix a Pere III per dir-li, bueno, aquí tinc uns homes que et podrien ajudar. Al final la companyia no arriba. Aleshores, el vescomte de Narbona té aquestes tropes. Té un, per dir-ho d'alguna manera, com una espècie de remanent de soldats, de gent d'armes,
que no sap què fer,
sobretot que el país, que castiguen molt el país, és a dir, aquesta gent viu del saqueig, és a dir, tot i que la guerra ha acabat, per ells la guerra continua, i no saben, ni saben tornar a la vida civil, ni saben viure, per dir-ho d'alguna manera, dintre uns límits de la legalitat. I aleshores, una miqueta entre França, el papat i Gènova, veuen que hi ha un possible objectiu, que és la illa de Sardenya. És a dir, enviar aquest senyor, que ja li està bé a ell proclamar-se rei de Sardenya, té un exèrcit, nosaltres paguem la marxa d'aquest exèrcit i allí et trobaràs, doncs, amb els catalans i amb els sars, i ja ho faràs, no? És a dir, aquí quan Catalunya amb això té mala sort, per dir-ho d'una manera, quan no són els sars, són els genovesos, i quan no és és França, a través d'aquest vescomte de Narbona, que desembarca a la illa, i la seva brutalitat és tant que els Arborea, que eren els enemics tradicionals de Catalunya, ràpidament canvien de bàndol i arriben a les paus, no amb Pere III, que ja és mort, sinó amb el seu fill Joan I el Caçador. No, és a dir, perquè, bueno, la brutalitat d'aquesta gent devia assustar els
propis. Devia ser una cosa tremenda, no? Aquesta... Bueno, els Almogàvers, encara que són anteriors, ja era això, ja era una companyia com a tal semi-mercenària que anava arrasant tot el que trobava per davant.
En definitiva, el que demostra és que els catalans a vegades eren brutals en la guerra, però és que la guerra era brutal, diguem-ne, i que els enemics dels catalans no eren pas angelets,
sí, no,
i que,
segur,
clar, i que els sars, és evident que no els hi agrada que hi hagi catalans, però que a vegades s'han de triar entre catalans i francesos, doncs trien catalans, diguem-ne, perquè els francesos, vull dir, també tothom els coneixia i tenien una fama ben guanyada de crueltat.
Aquesta expedició del vescomte de Narbona, com acaba?
Mora Joan I i el succeeix el darrer comte rei de la corona d'Aragó, que és Martí l'Humà. Martí l'Humà enviarà el seu fill, que és conegut com Martí el Jove, que està governant l'illa de Sicília, li demanarà que passi amb un exèrcit sicilià a Sardenya i que ja rebrà reforços que li enviarà ell des de Catalunya i que intenti pacificar l'illa. Martí el Jove passa aquí i venç també per enèsima vegada amb una gran batalla, la que se'n diu la batalla de Sant Lluri, els sars i els seus aliats, diguem-ne, els homes del vescomtat de Narbona. El que passa és que aquesta gran victòria, com diuen els historiadors del segle XIX, anirà acompanyada de la gran tragèdia, perquè al cap de pocs mesos Martí el Jove agafa les febres, que en l'època es diuen terciàries, probablement deuria agafar tifus o malària, que eren les grans enfermetats que acompanyen els exèrcits, i morirà. Tot i que hi ha una llegenda sarda que no pinta la història tan beneficiosa pels catalans.
Ara l'explicarem. carrers de Barcelona es comentaven els problemes de la corona, i la corona en tenia molts de problemes a principis del segle XV, i un dels més dolorosos era Sardenya.
Veniu, acosteu-vos, porto històries de Sardenya.
Mireu, és un poeta cec.
I diu que ve de l'Alguer.
A veure què ens explica d'aquelles terres.
Lo poema que us explico parla del Visconte de Narbona, de les seves malifetes contra lo rei d'Aragó. Oh, Visconte de Narbona, bé haveu mala raó de vos escalar la terra del molt al rei d'Aragó. Escalar de l'eu sens falla, més lo Alguer veus acostat los millors homes d'armes, los llurs caps li han deixat. En lo bastard de Savoia no us hi cal esperar, que ja més castells ni viles no veureu pas escalar. Pues que en lo Alguer sens falla, penjat lo han com un lladró, li han tallat la testa, lo han demà de l'ascensió. Oh, traïdors de Cesaresos, ara no us caldrà clamar que los vostres amics francesos són vinguts a visitar. França, França, haveu cridada, molts francesos haveu vist, i per tota vostra vida, per traïdors, sereu tenits. Oh, Visconte de Narbona, no us hi cal pas a tornar, que en la isla de Sardenya no podreu res heretar. Mas torneu-vos amb malhora en Narbona a fer traïció, si no voleu que us lleve la testa lo molt al rei d'Aragó. Moiran, moiran los francesos i els traïdors dels cesaresos que han fet la traïció al molt al rei d'Aragó.
Amb això de les cançonetes de sobre Sardenya ens havíem deixat una llegenda que ens estava explicant el professor Luque.
Sí. És una llegenda sarda, és una llegenda no pas catalana, però les llegendes són com els fills, eh? Te'ls has d'agafar amb tot el que venen, a vegades venen bé i t'agraden, com són les quatre barres o com són les llegendes històriques de Catalunya, i a vegades com aquestes no són molt ben parat, però és el que hi ha. Diu la llegenda sarda que després de la gran victòria Martí el Jove no va perdonar ningú dels presoners sards i els va manar executar a tots in situ. I al cap d'uns dies, ell va agafar doncs aquestes febres i va anar a parar al llit. Estant al llit, el va vindre a veure i el va vindre a cuidar una dama de la noblesa sarda, coneguda com la Vella de Sant Lluri, que, tot i que ell no sabia, havia perdut tota
Vella
la...
Vella de Bonica.
Sí, Vella de Bonica. Mm. Que, tot i que ell no sabia, havia perdut tota la família a la batalla de Sant Lluri i a la posterior repressió. I aleshores, tot i que ell estava malalt, el va sotmetre durant una setmana als seus encants, és a dir, durant una setmana deurien viure en un ambient, diguem-ne, de luxúria, tant de la carn com de la gula. Aquesta dama va desaparèixer un dia del campament, i aleshores Martí, ja que es creia refet, va sortir a cavall i va recaure ràpidament de la seva enfermedad i va durar escassament uns dies i va morir. Per això va ser enterrat a Calles. La llegenda recorda moltíssim la història de Judit i Holofernes, dels que coneguin la Bíblia, i és evident que aquí Holofernes juga el paper de Martí el Jove, juga el paper d'Holofernes, no? Però torno a dir, les llegendes o te les agafes totes o no te n'agafes cap.
No pots anar trossejant, literalment.
No pots agafar-te aquelles que només et van bé a tu.
En tot cas, el que sí revela la llegenda és que molts sards no podien estar gens contents ni tampoc amb Martí el Jove, o sigui que, per tant, el que els hi esperava amb Martí el Jove com a rei tampoc devia ser molt positiu, no? Perquè un rei com Martí l'Humà, que envia el seu hereu a combatre els sards, que els derrota, que fa una gran repressió, dius, ostres, quan aquest governi, serà terrible. S'ho devien prendre molta alegria, no?, la mort de Martí el Jove.
Sí, és a dir, el que passa és que a Catalunya hi ha un fet aquí que és important. Com és possible que el govern o la conquesta de Sicília portés tan poca ressonància posterior negativa i, en canvi, Sardenya fos així, fos tan dura, i haguessin tanta guerra, i haguessin tantes grans batalles victorioses que, en el fons, demostren que de victorioses no tenien res, perquè
eren victòries del moment.
A part, a banda de la situació aquesta internacional, a banda d'acords de Gènova, de Venècia, del Papat, de França, de qui sigui, hi ha un fet que és molt important. Catalunya arriba a Sardenya en el moment que comença la crisi de la baixa edat mitjana per Catalunya. Mentre que Catalunya arriba a Sicília en el seu moment de màxim esplendor. És a dir, arribem a Sardenya en el moment que tenim crisis molt greus. I probablement, esclar, avui en dia, com diuen els castellans, a toro pasado todo es buen torero. No? És a dir, avui en dia potser, no ho veiem més bé, no teníem que haver anat allà. Per què? Pues perquè vam arribar en un moment de crisi a un lloc que ens exigia, que exigia molts sacrificis en homes, en diners, en vaixells, i que a més no reportava res. És a dir, vam arribar en un moment de crisi, en un lloc difícil, a extreure diners. Aquest és l'objectiu fonamental de Catalunya, de la Corona d'Aragó, Sardenya, és intentar extreure riquesa per anar tapant aquests forats que la crisi va generant. I és a l'inrevés, és a dir, el lloc encara genera més problemes, més crisis, sí, més debilitat.
Posterior Amèrica, diguéssim, pels catalans, però evidentment a un altre nivell.
I aquest és el gran drama de Sardenya, és a dir, després hi ha tota aquesta política internacional, no? És a dir, hi ha Gènova, que alimenta sempre la guerra, però nosaltres també ho alimentem pagant mercenaris corsos que s'aixequin a l'illa veïna de Còrsega contra el govern genovès. És a dir, Venècia ens abandona en el moment que hi ha ha arribat a la pau amb Gènova. Tenim, nosaltres, en principi, els catalans arriben a Sardenya perquè el papa prefereix cedir-li la illa a Jaume II, que és Güelf, és a dir, partidari del papa, abans que uns gibelins com són els genovesos. Tenim una mala sort que en el segle XIV hi ha tota una sèrie de papes francesos tremendament hostils a la Corona d'Aragó. És a dir, les coses a vegades semblen d'una manera i acaben complicant-se d'una manera absolutament... Ningú ho hagués pensat en la Pesta Negra, i la Pesta Negra és fonamental. Ningú hagués pogut preveure moltes coses que van anar entorpint i van anar, per dir-ho d'alguna manera, malmetent la situació i destrossant-la.
Quan els catalans van anar a Sicília el 1283, els catalans eren els simpàtics del Mediterrani, perquè la figura d'antipàtic feia molt de temps que se l'havien guanyat els francesos. I llavors, quan els catalans se'n van a Sicília, troben suports a tot arreu. A vegades suports sorprenents i una mica inesperats, però, per exemple, els vicentins, molts italians, molts sicilians, veuen els catalans com una esperança de llibertat enfront dels interessos de França. En canvi, quan els catalans van a Sardenya, Catalunya és un imperi. És un imperi de debò. És a dir, Catalunya en aquell moment controla, a part de... indirectament, si volem, però controla Sicília, controla els ducats d'Atenes i Neopàtria, controla Malta, Gozo, Gerba, té el vassallatge de Bugia, de Temelecent, de Tunis. És un imperi, Catalunya. I llavors aquesta actitud imperial de Catalunya, la preponderància que Catalunya té sobre el Mediterrani Occidental i en part sobre el Mediterrani Oriental, per exemple, pensem que els catalans en aquell moment han rebut l'encàrrec de la protecció de tots els cristians de l'Orient. És a dir, tot el cristianisme oriental, allò que un temps, en el segle XIX, va estar sota la protecció del tsar de Rússia, per exemple.
I que provoca la guerra de Crimea, a 1850 i escàs.
Per exemple.
Sí, que per tant, diguéssim, una cosa que s'arrossega.
Sí, sí, doncs van estar sota el control dels catalans, no? Vol dir que Catalunya actuava com un imperi de debò, era un imperi comercial, un imperi militar, i llavors això el que fa és suscitar la rivalitat i l'enemistat de molta gent. I Catalunya es converteix en l'asa dels cops, doncs, de la política francesa, de la política papal, dels genovesos, i a vegades dels vicentins, també. I, per tant, en lloc d'estar Catalunya ser el braç armat de tothom contra França, esdevé, doncs, la víctima d'una gran coalició internacional. És el moment decisiu, perquè si Catalunya s'hagués sortit en aquell moment, potser hauria consolidat un imperi durant molt de temps en el Mediterrani. El que passa que, és clar, la campanya de Sicília, malgrat que s'ha preparat, perdó, la campanya de Sardenya, malgrat que s'ha preparat durant 25 anys, doncs, clar, es posa en marxa a la dècada dels 20 del segle XIV, tot just una mica abans de l'Home l'any primer, és 1333, és conegut en la història catalana com l'Home l'any primer, el primer dels mals anys, males collites, problemes de fam, i després, evidentment, la Pesta Negra, etc, etc. Per tant, arriba en un moment desafortunat. Malgrat tot, clar, a Catalunya en aquell moment no li queda altra opció que segurament aguantar l'escomesa en territori sard, diguem-ne. Abandonar Sardenya en mans dels enemics és senzillament donar-los una bassa més perquè continuïn la guerra tot el Mediterrani. És a dir, potser no cal entendre l'actitud dels catalans a Sardenya com una actitud tossuda i inexplicable, sinó com un intent de mantenir la guerra i no deixar que l'enemic disposi d'una base més per...
Tot i així sembla que tinguin poca cintura diplomàtica, no? Perquè conquerint l'Alguer i tenint drets sobre Càller, per exemple, diguéssim, gran part de l'estratègia mediterrània quedava resolta, no al 100%, però ja tenies un punt fixe clar i amb drets d'avituallament al sud de l'illa, doncs ja estava bastant cobertet. Però és clar, aquello de no, tota l'illa per nosaltres també provocarà en bona mesura això, no? No sé.
Sí. Pere III és un home que no perdona. És a dir, Pere III, si algú marca la vida i el regnat de Pere III el Ceremoniós, és això. És a dir, és un home que durant tota la seva vida, des de pràcticament com arriba al tro fins com el deixa, ell es veu enfrontat a vegades a situacions molt complicades. És a dir, ell elimina el seu germà, el seu germanastre Ferran, i com aquell que diu, no li tiembla el pulso, eh?
Sense manies, allò.
I com acaba amb les crisis, amb la gent de les unions, tampoc. I aleshores ell...
Sí, recordem-ho simplement, sí, que els hi fa veure
Ferro Ruent. La campana que els convoca, que convocava els valencians.
Sí, i una campana que els convocava, llavors la font, i els hi fa veure el producte de la fonedissa, tota calenta.
I el famós barbero aquell Gonsalvo, pues, aquest és dels que pràcticament l'arrossega pels carrers de València i tal. I ell, la guerra aquesta implacable contra Maria IV d'Arborea, la viu d'aquesta manera implacable. És a dir, ell no tolerarà mai o no... pairà mai que aquest home no vulgui agenollar-se com feudatari seu que és. És a dir, Jaume II, el seu, diguem-ne, antecessor, és més partidari de la diplomàcia. Martí l'Humà es veu amb l'obligatorietat física, com aquell que diu, d'enviar un exèrcit per restablir l'illa. Però en el seu cas és l'intent aquest d'assegurar-se de la manera que sigui el control d'aquesta illa. Ell ho veu sempre com una guerra fins al final.
Tot i així, Sardenya quedarà vinculada a Catalunya durant encara molts segles. Fins al 1718 formarà part de la corona d'Aragó, per entendre'ns, fins a la Guerra de Successió, fins que serà conquerida per tropes de Felip V, i durant molts de segles aquesta relació entre Sardenya i Catalunya serà una relació excel·lent, comercial, amb vincles institucionals. Per tant, no, tampoc, vull dir, no pensem que tot va acabar en un bany d'odi, diguem.
Això, com es diuen els programes de telescombreria, això ho explicarem en un altre episodi.
Molt bé, ho haurem d'explicar, però, perquè
sí, ho explicarem.
Com deia Kipling, això és una altra història.
Ah, exactament. Professor Luque, moltíssimes gràcies per la seva presència aquí a La Guàrdia. Moltíssimes gràcies per la seva defensa sarda, professor Junqueras.
És el paper que em corresponia en el dia d'avui.
I tant, jo l'he vist vestit de sarda avui. Això és En Guàrdia.
En Guàrdia.
En Guàrdia. Una producció de Mercuri dirigida i realitzada per Enric Calpeny. Guió i producció, Esther Allosa. Assessoria històrica, Oriol Junqueras. Muntatge musical, Jordi Sánchez.
Amb les veus de Joan Anton Ramoneda, Xavier Pujol i Dolors Sans.